benvinguts una quinzena més. Això és Ona Lliure a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona, també per internet www.contrabanda.org.
I el correu electrònic, com ja sabeu, ondelibre1917@yahoo.es per deixar els vostres comentaris. Molt bon dia, quan ja són un quart d'una i estem a dia 24 d'abril, post Sant Jordi.
I doncs ja sabeu que des de fa mesos ja Ona Lliure està fent un especial sobre la història del moviment obrer català i estem una mica amb el tema de la Guerra Civil i el tema de la postguerra ja i el franquisme, però estàvem fent una entrevista que ja va començar fa dues setmanes i en principi acabarà avui, parlant doncs, sobre la Guerra Civil. Ja vam fer una entrevista sobre... Bueno, intentem fer entrevistes sobre diverses visions, no?, per no donar només la nostra. I aquesta setmana tindrem...
L'Albert Escusa, sí, un altre cop, que l'anterior quinzena doncs, ens havia estat ja contestant a una sèrie de preguntes que anaven relacionades, doncs, com ha dit la companya, una mica, no?, amb això de la Guerra Civil, en concret el període 36-39, que... malauradament és el que més temps de reflexions i de debat historiogràfic i ideològic ocupa en tota l'experiència de la República, que aquest passat 14 d'abril va ser el seu 80 aniversari de la proclamació de la República, aquell 14 d'abril del 1931.
Esperem la trucada del company, no sé si...
Sí, ara la preparem, només doncs això, ja hem dit les dades del programa, el blog també està dit per recuperar antics programes, www.espaialliberat.wordpress.com, i també volem anunciar un nou blog de WordPress que no té a veure exactament amb el programa, però sí molt amb els continguts i la nostra línia ideològica, que és www.revolucioalindia, tot junt, i com sona, revolucioalindia.wordpress.com, on es fa un seguiment de la revolució naxalita a l'Índia. Ja anirem explicant més d'aquest comitè de suport a Catalunya a la revolució naxalita. Però bé, anem a preparar la trucada. No? Digues.
Que volia comentar una cosa també, per si algun oient o oient està interessat, que hi ha un grup de lectura del Capital de Karl Marx, que es reuneix tots els dimarts de 6 a 8, bueno, tots els dimarts, no, quinzenal, de 6 a 8, i bueno, que estem començant a llegir el Capital des de zero, i ara mateix ens estem reunint a Rimaia, i bueno, per qualsevol persona que estigui interessada, estem començant i bueno, és interessant, no?, poder llegir el Capital en grup.
Has dit l'hora i el lloc?
Sí, a la Rimaia, els dimarts de 6 a 8, però bueno, en tot cas, si estan interessats o que truquin o es canviïn un mail, no sé si poden utilitzar el mail del programa,
no.
Si el pots repetir.
Ondelibre, tot junt, sense majúscules, en minúscula, ondelibre1917@yahoo.es i 1917 en números.
Doncs escriviu allà.
La Rimaia està pel poble sec, no? Tirant... A la parada de metro paral·lel.
Però bueno, que escriguin o truquin abans per concretar el dia i tot això. I ja està.
Molt bé. Doncs això, fem una pauseta musical i a la tornada doncs esperem ja poder tenir per comunicació telefònica el company Albert Escusa per continuar amb aquesta conversa, entrevista, xerrada, no?, sobre el que van ser els fets de la Guerra Civil. Ha començat Ona Lliure. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Ah, ens sents bé?
Sí, sí.
Ah, perfecte. Doncs, bé, benvingut de nou, Albert.
Moltes gràcies.
Doncs, res, com havíem anunciat a l'audiència, el que es tractava avui era de continuar amb aquells temes que ens havien quedat per tocar, ens havien quedat penjats de feia 15 dies i per continuar, doncs això, parlant de tots els temes al voltant de la Guerra Civil, que, com ha explicat abans la companya, doncs forma part de tot aquest seguit d'entrevistes, de xerrades que estem tinguent amb diferents sectors, diferents visions dins de l'esquerra o del moviment obrer del que van a ser aquells aconteixements. Si et sembla, només per situar una mica l'audiència que no hagués seguit el programa anterior, dir que ens vam quedar, bé, vam parlar de tota la situació organitzativa dels comunistes, no? Perquè era el sector amb el qual estàvem tocant, la visió d'aquest sector és la que estàvem tocant amb tu, abans, doncs això, abans de la pròpia Guerra Civil, com estava la qüestió organitzativa dels comunistes, després vam entrar amb els propis fets del juliol del 36, quina conceptuació en van fer uns i uns altres a l'entorn d'allò que en parlaven de si revolució popular o llibertària i que ja duia a aquelles teoritzacions sobre guerra i revolució. I després el paper de cadascú en els posicionaments tan institucionals com de lluita al carrer, amb lo del Comitè de Milícies Antifeixistes, participació a la Generalitat o al govern de Madrid. I havíem deixat tot ja, crec jo, si no, doncs això, també pots reprendre el fil des del punt que tu creguis, ho havíem deixat bastant encarat cap a lo que eren els Front d'Aragó, no? En l'aspecte purament, diguem així, revolucionari o de ruptura, que podrien ser el fenomen aquell de les col·lectivitzacions, com en la pròpia activitat militar. Totes dues qüestions aquestes que, ja et dic, han anat sortint en les altres converses, xerrades, com li diguéssim, no, amb el sector més defensor de les postures del trotskisme, amb el Pepe Gutiérrez en el seu moment, i amb un representant de la CNT, i cadascú tenia la seva visió sobre el que van ser aquells fets, no? Nosaltres els intentàvem fer veure, i una mica és el que demanem a tu, que argumentis, que van haver i hi han hagut posteriorment tota una sèrie de mitificacions al voltant tant del propi activitat de militar del front d'Aragó com en tot el tema aquest de les col·lectivitzacions. Però bé, et deixem la paraula a tu i comença per on tu creguis, company.
Molt bé, moltes gràcies i salutacions a tothom, en primer lloc. Bé, jo voldria començar per fer sobre el tema de les columnes i de la resposta militar que va haver davant de l'aixecament feixista. Voldria fer un breu repàs al que va ser la situació general a l'Estat, no? Com quina resposta va haver en diferents llocs de l'Estat davant de l'avenç del feixisme, no? En primer lloc, cal tenir en compte, doncs, que es va enfonsar pràcticament tota l'estructura de l'Estat republicà, inclús l'exèrcit, que va quedar desarticulat, no? Es van formar ràpidament tota una sèrie de milícies molt heterogènies, moltes vegades sense cap entrenament militar molt poc, i pràcticament sense armes, excepte les que van poder prendre dels quartels i les que el govern a última hora i molt reticent, de forma molt reticent, va distribuir a les organitzacions obreres, no? I aquestes milícies, en el cas de la zona centre-sud, van anar sent en diferents moments les úniques que es van interposar entre les columnes dels exèrcits dirigits pel general Jaue, els que eren marroquins fonamentalment, i Madrid, no?, que avançaven des del sud. I moltes vegades, a més d'aquestes columnes, també hi havia els propis camperols dels pobles que, de forma heroica, amb les seves escopetes, s'oposaven a l'ocupació dels seus pobles, no? Però, degut al terror sàdic practicat pels marroquins i pels falangistes en aquests pobles, doncs ràpidament eren vençuts, no? El caràcter d'aquestes columnes era moltes vegades, bueno, predominantment, pues, caracteritzades per la desorganització, per la indisciplina, per una espontaneïtat molt gran, per una... moltes vegades per una il·lusió, no?, que no, de vèncer el feixisme, però que no se sabia com, i amb una desconfiança molt gran cap als militars que havien quedat en el bàndol republicà, no?, que havien caigut molt sota sospita de ser membres emboscats del franquisme, no? I aquestes columnes, aquestes milícies, millor dit, van ser impotents per a contenir les columnes de Jaue que avançaven imparables, no? Excepte a Badajoz i poqueta cosa més, on es va oferir una resistència heroica davant de l'avenç de la cavalleria marroquina, que era implacable. Doncs poca alternativa més tenien que sortir corrents en el camp obert, no? I enmig del pànic moltes vegades. I inclús en el setge de l'Alcázar de Toledo, milers de milicians que inclús tenien recolzament aeri van ser incapaços de prendre una fortalesa defensada per uns centenars de milicians amb les seves famílies, no?, que van estar assetjades durant molt de temps. I per tant, en només un mes, les tropes de Jaue van conquerir 500 quilòmetres i es van plantar a les portes de Madrid, no? A la zona centre, a la zona de Madrid, Castella i això, les milícies que es van formar eren de preponderància socialista comunista. i es van formar l'anomenada la motoritzada del PSOE UGT i la JSU, les Joventuts Socialistes Unificades, van formar Octubre, Largo Caballero, Joven Guardia i Passionària. El PC tenia les antigues MAOC, les milícies antifeixistes, obreres i camperoles, des del 1933, que van constituir el nucli del famós 5è regiment, que va ser un dels puntals del futur exèrcit de la República. Aquestes milícies van tenir més èxit, van operar sobretot a la zona nord de Madrid, a les serres de Guadarrama, i van tenir més èxit en frenar les tropes enviades per Mola per conquerir la capital des del nord, no? Això era degut en part a l'aspecte heroic dels milicians, però també a una millor organització i disciplina, i també degut a la debilitat militar de les columnes de Mola i a la seva manca d'armes, no? Però bueno, ja en aquesta zona ja es visualitza que una millor organització i disciplina va comportar també una millor capacitat de resistència, no? I l'ambient psicològic que moltes vegades reinava en aquestes columnes de milicians improvisades, doncs era una mica estrambòtic, no? Per exemple, al president Azaña li va arribar la notícia de que davant de l'avenç feixista cap a Madrid, un comandant de milícies, quan li van preguntar si no s'havien de preparar trinxeres, va respondre: "Trinxeres? No, el que faig és sembrar la revolució. Quan arribin els rebels, la revolució els absorbirà i els assimilarà." Doncs amb aquesta mitja de barreja d'idealisme i d'estupidesa, amb aquesta barreja d'heroïcitat i de covardies i de mancances de tot tipus, és com van funcionar moltes columnes, no? Això pel que respecta a la zona...
Déu-n'hi-do, eh? Sí. No, que suposo que... A veure, dic, està bé dir-ho d'aquesta manera, compartim i tal, el que passa és que, escolta, hi ha gent que et diria, no? I ara faig una mica d'advocat del diable, posem en altre dient, home, és que això és idealisme, és l'únic que provocava una conscienciació per la lluita i tota la resta era treure el fervor de lluita. Però és el que tu dius, eh? Quanta desorganització no va dur això fins al punt, i nosaltres és una cosa que hem estat dient al programa algunes vegades, que fins i tot tropes feixistes podien abandonar el front d'Aragó i anar cap a altres punts, i suposo que al sud l'avenç aquest de les columnes que tu deies de la cavalleria mora aquesta anaven enfilades com una fletxa, no?
Sí, exacte. A veure, és evident que l'idealisme i el sentiment de lluitar per algú que valgui la pena és imprescindible, evidentment. Però clar, si aquest idealisme no es canalitza correctament, el que comporta són moltes vegades catàstrofes, matances, derrotes espantoses, i això és el que va passar, no? En els primers moments, doncs, tothom, l'eufòria revolucionària, tothom es pensava que esclafar el feixisme seria cosa d'un moment, no? Però clar, quan l'exèrcit contrari es comporta com si estigués en una guerra colonial, quan fa la política de terra cremada de terror en els pobles, de massacres a la població civil, no? Quan tu no tens cap capacitat organitzativa i les armes que tens no les saps fer servir, quan ni tan sols ets capaç de coordinar-te mínimament amb els que tens al costat, no? Doncs aquest idealisme s'evapora ràpidament i no serveix absolutament de res, no?
Totalment d'acord.
Sí. Llavors, amb el tema de Catalunya i Aragó, a Catalunya què va passar? Que a diferència de Madrid, que tenia la guerra just al costat i on es veia l'amenaça com algo imminent, el front va quedar a 200 quilòmetres o més de distància, no? Barcelona va ser la capital republicana de les que va quedar més lluny, o potser la més lluny del front de guerra. I això, juntament amb les particularitats nacionals de Catalunya, la guerra es va veure moltes vegades com una cosa llunyana que no anava en Catalunya, no? I per això, pues, en comptes d'anar de posar totes les forces, anar a combatre el front i avançar cap a Saragossa, es van destinar moltes forces i molt armament a fomentar el que es va anomenar la revolució, no? Les col·lectivitzacions i la multiplicitat de poders de tot tipus, de comitès, de sindicats, de partits, etcètera, no? Que eren accions anomenades revolucionàries, però que en realitat eren molt, molt disgregadores i que van desbordar ben aviat des del principi el poder de la Generalitat i de l'Estat Republicà amb poders que s'exercien de forma completament cantonalista, moltes vegades dictatorial o inclús despòtic de tipus feudal, no? Quan s'exercien exaccions sobre els camperols, etc. No? Llavors, a Barcelona, el triomf sobre el feixisme va tenir un color bastant, bastant anarquista, no? No van ser, diguem-ne, ja ho vam explicar en el programa anterior, no? Els anarquistes van tenir un paper molt important en la derrota de l'aixecament, però no van ser els únics. I això va fer que les columnes que es van anar formant, sobretot per conquerir Saragossa, la ciutat símbol de l'anarquisme, que precisament havia caigut molt fàcilment a mans dels feixistes, aquestes columnes van ser, les primeres van ser anarquistes, no? I aquestes columnes es van distribuir durant un front aproximat de 200 quilòmetres de llarg, d'extensió, van ocupar uns 20.000 quilòmetres quadrats de les zones d'Aragó, que majoritàriament eren terres de conreu de secà o semidesèrtiques, no? Amb pobles molt petits, perquè aquestes columnes no van arribar, excepte la població de Casp, no van arribar a conquerir cap població d'importància, no? Aquestes columnes van ser organitzades al principi pel Comitè Central de Milícies Antifeixistes, que segons la premsa anarquista era un nou model de poder revolucionari, tot i que es va evaporar dos mesos després, quan els anarquistes ja no van tenir cap interès en mantenir-lo.
Sí.
Van ser les que van organitzar aquestes milícies, no? Segons fonts anarquistes, van sortir de Barcelona entre 20.000 i 30.000 homes, però pel que està documentat sembla que eren realment molt menys les que van sortir, no? Mm-hmm. La primera columna que va partir va ser la de Durruti. Segons el mateix Abat de Santillán, un dels dirigents anarquistes més importants de Catalunya, es necessitaven 12.000 homes per conquerir Saragossa i aquesta columna només tenia 3.000. La segona columna va ser la d'Escasso, que va sortir a mitjans d'agost i tenia molts menys homes. La tercera va ser Los Aguiluchos, de García Oliver, que es deia que estava constituïda per 1.900 persones, però en realitat eren molts menys. I altres columnes confederals que van partir va ser la de Hierro, Carot i Ortiz. I pel que sembla, la CNTFI va organitzar una centúria femenina dirigida per Rosario Álvarez. Però d'aquesta jo no tinc gaires informacions més, ni sé si realment va arribar a entrar en combat ni res. Per altra banda, també el PSUC, que inicialment va enviar els seus militants a les columnes anarquistes, sobretot la d'Urruti, si no m'equivoco, posteriorment va formar la columna Carles Marx, dirigida per Trubey del Barrio, i el POUM va formar la columna Lenin dirigida per Rovira. El cap de la columna, que després dels fets de maig va ser detingut i posteriorment alliberat i pel que sembla va tenir càrrecs en una unitat de l'exèrcit popular. Aquestes columnes solien anar acompanyades com a delegats o com a consellers militars d'algun comandament militar que havia quedat fidel a la República o a la Generalitat, no? Com a dos dels més famosos van ser el Díaz Sandino i el Pérez Farràs, que anaven aconsellant sobre les operacions militars però no podien donar ordres. Les ordres les donaven als caps anarquistes. Al principi aquestes columnes estaven armades de forma molt heterogènia, però pel que sembla van arribar a tenir alguna peça d'artilleria i algun recolzament aeri, tot i que molt petit, perquè en aquells moments la República anava molt escassa d'armament aeri. I davant d'aquestes forces, que estaven constituïdes per alguns milers d'homes, es trobava la 5a divisió franquista, constituïda per uns 1.500 homes mal armats i sense aviació i per la Guàrdia Civil. Llavors, les columnes van poder desallotjar els feixistes d'alguns petits pobles, però no, com he dit abans, no van poder arribar a conquerir cap ciutat important, excepte Casp, on es va instal·lar el govern anarquista autònom conegut com a Consell d'Aragó. Moltes d'aquestes columnes es van dedicar a realitzar col·lectivitzacions agràries pels pobles i en comptes d'avançar cap energia a conquerir Saragossa i Òscano. I en general la valoració militar d'aquestes columnes va ser bastant negativa, no? No només dels suposats enemics comunistes o d'altres membres o republicans, no?, que criticaven durament doncs, la política de col·lectivització forçosa que es realitzava darrere de les columnes o d'assassinats sense judici, etcètera, no? Per exemple, a mi m'agradaria llegir una cita de l'agregat militar de l'ambaixada francesa sobre com avaluava el valor militar de les columnes, no? I si em permets, començo la cita. Se lucha poco. Cuando la necesidad de propaganda se hace sentir, se ocupa un pueblito que no pertenece a nadie. Un avance fácil, estimable, inmediatamente en unos cuantos kilómetros cuadrados. No cabe esperar ninguna resistencia seria por parte de estas fuerzas desperdigadas, cuyo personal de permiso, con autorización o sin ella, se pasea por las ramblas de Barcelona. Es un frente que se sostiene porque nunca se le ha atacado seriamente. Los nacionales se limitan a mantener los accesos de Zaragoza y a proteger su flanco izquierdo camino de Huesca. La guerra de Aragón, a pesar de lo grotesco de las gesticulaciones catalanas, es una guerra de risa. Barcelona no está defendida sino por la distancia y por la interposición de los grandes macizos costeros que separan a Cataluña del cauce del Ebro. Doncs aquesta era una de les valoracions molt crítiques que es feia des d'un dels membres de l'ambaixada francesa que estava comprovant tot l'aspecte defensiu de la República, no? I a part d'aquestes columnes, a València es va crear la columna de hierro, que va tenir un paper molt trist durant la guerra, no? Moltes columnes confederals, en el seu abans, doncs, van exercir el que es diu una justícia de classe i van executar molta gent considerada enemics de classe, no? Com a grans propietaris, elements de partits de dretes, capellans, etcètera, no? Però també moltes vegades es van assassinar camperols pobres contraris a la col·lectivització, no? I en el cas de la columna de hierro es veu que va ser una cosa bastant corrent, no? Inclús casos de violència gratuïta. Això va ser degut perquè la columna de hierro, que va anar en direcció cap a Aragó, cap a Teruel i cap al nord, es va formar, la seva base van ser el reclutament de presos comuns, criminals i delinqüents que van ser alliberats de les presons pels anarquistes, no? Que consideraven, hi ha corrents de l'anarquisme que consideren una mica els presos comuns com a estan bastant mitificats, no? Llavors, en aquella època, això estava bastant en boga, no? I llavors van ser alliberats i molts van formar part d'aquesta columna i també d'altres, no? En aquesta columna en concret es veu que van ser bastant nombrosos. A Barcelona i altres llocs també es van obrir les portes a les presons per part dels anarquistes i també va tenir... Això va tenir conseqüències bastant greus, no? Perquè es van distribuir per tota la ciutat doncs, centenars i centenars d'assassins, violadors, estafadors, lladres, proxenetes, etcètera, no? Que molts d'ells es van emparar d'un carnet de la CNTFI i van fer el seu agost extorsionant burgesos, catòlics, capellans o simplement assassinant per robar i posant el terror a Barcelona, no? I, bueno, no cal dir que posteriorment als fets de maig es van trobar cementiris clandestins al Camp de la Bota, a la Rabassada, a Montcada i altres llocs, on es van barrejar les víctimes de la justícia de classe, les víctimes dels robatoris i amb les víctimes polítiques o d'ajustament de comptes personals, no? I tot això era degut a que en certs corrents de l'anarquisme el delinqüent o el lumpen era vist de forma romàntica com una mena de Robin Hood, una pobra víctima de l'injustícia burgesa, que tenia un potencial revolucionari innat pel seu caràcter antisocial, no? I a més va haver molta barreja entre el lumpen i l'anarquisme a Barcelona durant els anys 20, sobretot amb el tema del pistolerisme, no? I després alguns d'ells van formar part de les patrulles de control i de les milícies on van trobar el medi ideal per tractar d'enriquir-se, no? A Aragó es calcula que van haver uns 3.000 executats per les columnes degut a aquesta justícia de classe, no? Molts amb raó i altres pues, simplement va ser ajustament de comptes, justícia gratuïta, robatoris, etc. Llavors, la columna de Hierro especialment, tot i que no va sortir d'aquestes que va sortir de Catalunya, va ser una de les que jo crec que mereix la pena, té connotacions similars, no? Mereix la pena comentar-se perquè degut a les seves activitats van provocar una crisi molt, molt greu en el si dels llibertaris valencians, no? I va precipitar que molts llibertaris valencians defensessin una postura favorable a la militarització de les columnes que estava preparant el govern el govern de la República dirigit per Largo Caballero, no? Llavors van haver aquests enfrontaments. També en el si del Comitè Nacional de la CNT es va anar decantant degut a tota aquesta problemàtica que portava les columnes, es va decantant una opinió favorable a la militarització de les columnes, tot i que intentant controlar, mantenint els mandos anarquistes sobre elles. I, bueno, i no cal dir la frase famosa del propi Durruti, no? Que també va tenir enfrontaments amb els seus camarades més purs, entre cometes, i que va acabar dient renunciamos a todo menos a la victoria, no? Altres membres de les columnes, en canvi, pues, van desertar del front en protesta pel decret de militarització i es van desplaçar cap a Barcelona, on van formar el grup conegut com Amigos de Durruti, que va tenir un paper molt important en el desencadenament dels fets de maig de 1937, no? Llavors, les columnes, com dic, es van caracteritzar per aquesta barreja d'heroïcitat personal entre molts milicians, però també per una anarquia molt gran, per la desorganització, per la manca d'un comandament únic, per la manca d'armes, degut a la incapacitat de reconvertir la indústria catalana per l'esforç bèl·lic. I tot aquest idealisme que portava molta gent doncs, es va anar malbaratant, no?, a poc a poc. Juntament també en les columnes es van anar barrejant pues, elements molt, molt tèrbols, gent sense escrúpols, criminals, arribistes, prostitutes, etc., que van veure les columnes com una forma de vida, no? També les diferents columnes que van operar a Aragó moltes vegades no es recolzaven les unes amb les altres per conflictes polítics, no tenien una visió de conjunt, no? Moltes vegades es feien assemblees per veure si s'atacava, si es replegava, o quan s'havien combatut 8 hores pues es deixaven ja de combatre, no? Perquè es considerava que ja s'havia acabat la jornada laboral. I en general el front d'Aragó es va caracteritzar per ser un front amb un interès militar molt secundari, un front molt estàtic, on milers de milicians van ser incapaços de derrotar una força contrària molt, molt més petita, no? Molt més petita, però això sí, molt, molt millor organitzada i amb molta més disciplina que la que hi havia a les columnes. Llavors, per acabar amb aquest tema, m'agradaria llegir tres testimonis de lo que va ser les columnes d'Aragó, no? Testimonis de... Abans he llegit un d'un estranger que va estar... I ara m'agradaria llegir de tres testimonis directes, no? Començaré pel testimoni de... Això ha estat publicat a un llibre que ja vam comentar l'altre dia, de Judit Camps i Emili Olsina, Les milícies catalanes al front d'Aragó, que jo recomano perquè és un treball molt exhaustiu de d'entrevistes a molts dels que van formar part de les diverses columnes, no? Llavors és un treball molt complet. Llavors, el testimoni de Josep Zamora de les Joventudes Libertàries de la CNT que va marxar amb la columna d'Urruti, no? I diu, en aquel momento la guerra no iba mucho, de verdad, y además nos entreteníamos en hacer la revolución y a colectivizar, y claro, no avanzamos mucho en lo que respecta a la guerra. Deberíamos de haber avanzado hacia Zaragoza y Huesca. Al testimoni de Francesc Casellas, encara avui membre de la CNT i va ser antic militant de la columna Escaso, no? Tuvimos mujeres en el frente cuando estábamos en el Carrascal de Huesca y las tuvimos que sacar porque había muchas enfermedades venéreas. Hasta le tuvimos que decir al capitán que hiciera irse a su mujer o que se fuera él, o si no le dispararían un tiro en la cabeza. Durruti dio la orden de que todas las mujeres y los maricones que se encontraban en el campo tenían 24 horas para partir, y si no lo hacían, los pelarían. Se fueron muchos, pero todavía quedaban algunos, y los pelaron. Yo lo vi. Y el testimonio de Linus Morales, del POUM, que estaban al front de Huesca también. Era tan aburrido que un día hasta hicimos un partido de fútbol entre los fascistas y nosotros. Entonces, això em sembla que...
No está mal.
Bueno, això no està publicat ni per cap editorial estalinista, ni per l'editorial Progreso, ni res, sinó per un editorial que sol publicar pues, llibres favorables al FO, al POUM, la CNT, etc. No? Llavors són testimonis de com aquest esforç, com aquest impuls idealista tan fort que va bé per una mala concepció i per una mala organització i planificació, doncs es va convertir en una cosa bastant, bastant sinistra en alguns casos, o quan menys bastant inoperant, no?, per fer la guerra.
Bé, jo mentre anava parlant anava apuntant cosetes que et volia anar comentant. D'entrada, dir que per el tema dels testimonis i per tota la reflexió en si, doncs, déu-n'hi-do, aprofundida, madurada, vull dir, contrastada, bueno, en si, doncs, argumentació sòlida, que és, doncs, moltes vegades el que es demana i es necessita realment per abordar aquests temes, eh? O sigui que això és un primer reconeixement. L'altre era sobre el tema de les armes en quant a les columnes que anaven cap al front d'Aragó. Ho dic perquè tu has fet esment a la mancança de certs materials bèl·lics, sobretot en el tema d'aviació, artilleria, etc. de la República, però en el que eren els fusells i tot plegat, i bombes i tot això, nosaltres en algun programa havíem dit per antena, o fins i tot discutint amb algun oient que havia trucat, o amb el propi company de la CNT, quan vam tenir la xerrada amb ell sobre aquests fets que ara mateix estem parlant, igual, els mateixos fets que estem parlant ara amb tu, li feien veure com el Durruti mateix acabava demanant armes a Barcelona, al Comitè de Milícies Antifeixistes, perquè deien que les tenien allà. I com el propi Abat de Santillan, doncs, reconeixia que ells tenien armes a Barcelona, perquè en últim terme el que els interessava era conservar la revolució allà i, en el seu cas, defensar-se d'un hipotètic intent contrarrevolucionari per part de, bueno, dels de sempre, no? O comunistes, o la Generalitat, o feixistes, o el que fos. També el fet que la inactivitat aquesta del front d'Aragó és criticada per propis anarquistes com l'abat de Santillán o el Durruti, que en últim terme al final acabava, el Durruti mateix acabava demanant que hi hagués un exèrcit regular perquè si no allà no hi havia, no hi havia manera de... El García Oliver també, és veritat, és veritat. Que, no, que si no, no es guanyaria la guerra, no? Una mica per establir el paral·lelisme aquell, no? Quan... que deia que doncs això, que la guerra no la guanyaven anarquistes sinó soldats, vaja, una mica el paral·lelisme aquell quan el Lenin deia allò de que al final la NEP, no? Que al final es necessitaven allò tècnics i no tants comunistes. Bé, un toc de realisme i un paral·lelisme així estret, una mica extemporani. I també era fer-te una pregunta i també una reflexió. Per què aquest, diguem així, idealització del lumpen és una cosa que s'arrossega fins ara i que moltes vegades serveix per tots aquests, diguem així, agents llibertaris i personalitats autònomes que escriuen, es mouen, participen dels col·lectius, estan en general, no? Els agrada tot aquest concepte del precariat, dels nous subjectes, de la gent desclassada, etc, etc, i que serveix moltes vegades doncs, per arrombar en un costat i desfer el concepte mateix de classe treballadora, classe desposseïda i tot plegat, no? I per últim, perfecte allò dels testimonis, perquè precisament el punt de vista anarquista llibertari mai té en compte les grans historiografies o la historiografia com a tal, els testimonis raonats, allò... els raonaments a posteriori amb dades, sinó que sempre apel·la a la individualitat que hi era allà per corroborar el que s'està dient o no, no? Vull dir, aquest discurs posmo de que tampoc interessen els grans relats, sinó els petits relats, i perfecte aquests testimonis, doncs precisament que van en aquesta línia i que ni tan sols aquesta nova historiografia, microhistoriografia, pot rebatre un testimoni tan colpidor de quin va ser realment el paper i l'activitat d'aquestes milícies, no com ens les pinta en Ken Loach i tota aquesta gent.
Exacte, sí, jo crec que és molt important, no? Perquè cal combinar tant la documentació que va sorgint com els testimonis, no? I són testimonis pues, que semblen bastant honestos, perquè inclús són gent que encara que mantingui la seva antiga militància, doncs reconeix que el que va ser allò realment, no? I, bueno, no per casualitat, Durruti també va marxar cap a Madrid, no? Perquè... pel que sembla estava bastant descontent amb la situació que havia trobat a l'Aragó, no? A veure, pel tema que tu preguntes o que situes sobre el lumpen o el precariat, els sectors més precaritzats de la societat o més... És un tema que ve de lluny, no? De fet... És un tema tan vell com la disputa entre Marx i Bakunin també, no? Si volem, perquè perquè Marx sempre havia sigut molt dur amb el tema del lumpen, considerava pues, que era potencialment un aliat de la burgesia que era fàcilment corrompible i comprable per lluitar contra la classe obrera, no? Per fer terrorisme contra la classe obrera, per apallissar dirigents, per assassinar, etcètera, no? Eren uns elements molt disgregadors de la classe, no? I que eren completament sense cap consciència de cap tipus, que només defensaven la seva propietat personal, dels seus interessos estrictament personals, etcètera, no? Sense cap tipus de moralitat ni de res. I a mi em sembla que avui una mica passa el mateix, no? I jo me'n recordo, per exemple, tot el que va haver a les ciutats de França fa com un parell d'anys, si no recordo malament, tots aquells aldarulls que van haver, no? Uh-huh. Molta d'aquesta joventut que era lumpen o mig lumpen o desclassada, com vulguem, no? Molts dels quals eren fills d'immigrants, no? O mateixos immigrants, però sobretot fills d'immigrants desarrelats, completament desarrelats, no? La seva ira com la van expressar? No la van expressar tant com a contra els poders dominants de l'Estat o de la burgesia, no? Sinó que van destrossar completament tots els serveis públics doncs, que vertebren un barri que són necessaris moltes vegades per la classe obrera, no? Instituts, centres socials, van incendiar... escoles, van destrossar molts vehicles dels treballadors normals i corrents, no? Llavors, jo no trobo que... Com això es pot reclamar que tingui un caràcter revolucionari, no? Quan aquesta violència es desvia cap a la classe obrera i no es desvia cap a organitzar una resposta de cara... de cara a l'estat capitalista, no? De cara a la burgesia com a classe. com es pot argumentar de que, no sé, jo particularment no trobo més que el fracàs històric de l'anarquisme i de molts intel·lectuals anarquistes en penetrar el món de la classe obrera organitzada, no? Que finalment va ser organitzat per les diverses corrents marxistes, no? Tant de la Segona Internacional com de la Tercera, o inclús el que es denomini trotskisme, o totes les diverses corrents que es reclamin del marxisme, no? Sempre van tenir més èxit en penetrar el món de la classe obrera que no pas l'anarquisme, no? A mesura que la classe obrera es va anar desenvolupant i van anar desapareixent els petits tallers o el petit productor individual artesanal que moltes vegades treballava en tallers i que era la base social de l'anarquisme primitiu. L'anarquisme va anar retrocedint a tota Europa i en el món industrialitzat i també, curiosament, a Rússia, on no hi havia una classe obrera ben desenvolupada. Va anar retrocedint en la seva influència dintre dels mitjans obrers, no? I es va anar concentrant en els sectors més precaritzats de la societat, no? Els camperols més pobres, la gent desclassada dels medis urbans, no? El lumpen, la criminalitat moltes vegades, no? Que es veia com es cantava, pues, les seves capacitats innates pel seu perfil antisocial radical, no? De ser una avantguarda revolucionària, no?
Ah, bueno, antiautoritaris, no? Allò que
sí, antiautoritaris,
que fugien, no? De tota autoritat social, de tota norma social, no? També en aquest sentit. Una última cosa també era sobre aquest punt i per després ja continuar. Era perquè una mica preguntar-te: per què creus tu que es vol mitificar d'aquesta manera? Jo he dit en broma lo de la pel·li del Ken Loach, però no tan en broma, eh? No tan a conya, perquè realment quan un llegeix testimonis del moment, testimonis tan durs com els que has mencionat tu, no? Que parlen de com van fer fora a gent per reorientació sexual, o també per a les dones fer-les fora, o la inactivitat que hi havia que feien que juguessin partits de futbol allà amb els feixistes. Bé, aquests testimonis que parlen d'una altra imatge que s'ha de tenir de les milícies i del front. Llavors, aquesta idealització que es vol fer en els relats històrics ideologitzats posteriors i en les recreacions fictícies com les pel·lis del Ken Loach, realment, què poden arribar a perseguir? Perquè un problema que nosaltres creiem que du això és la sectarització, és a dir, es torna sectària la gent. Es pensa que formen part del costat dels bons, s'utilitza el cliché aquest entre bons i dolents, aquest maniqueïsme, i al final es perd l'oportunitat que nosaltres encara reivindiquem com a bona, de que la gent s'uneixi per la base, que entenguin que tenim un enemic comú i que després, bé, poden haver-hi divergències, diguem així, ideològiques i tal, però que en l'estratègia ens unim, que és acabar amb el capitalisme, no? Perquè tu després pots trobar-te gent de base a nivell d'altres organitzacions i d'altres modes de pensar que hi pots estar d'acord. Però arriba un punt en la seva organització que allò ja està completament sectaritzat, no? Bueno, no sé com reflexionaries tu sobre això.
Bueno, a veure, no només la pel·lícula d'aquest lloc, també la de Libertàries deixa molt aquesta imatge, no, d'unes prostitutes que són redimides pels anarquistes i són portades al front i tal i qual, no? I allà jo crec que són pel·lícules destinades a idealitzar el que va ser la República, la Guerra Civil, millor dit, en un sentit molt, molt concret, no? I en un sentit de dir de posar en dubte la versió de, diguem-ne, en certa manera de la legitimitat de la lluita republicana, no? S'ha atacat molt tradicionalment a la República, pues, des de sectors profranquistes, feixistes, conservadors, etcètera, no? m'estic referint sobretot a intel·lectuals, historiadors, etc. No? Però clar, el tema de la guerra civil, la resistència i totes les possibilitats que haguessin hagut si, amb un triomf de la república, no? D'un canvi social important en aquest país, no? Tot això potencialment era el patrimoni que defensava, sobretot va acabar defensant el Partit Comunista d'Espanya, no? Perquè moltes vegades el Partit Socialista, després de la guerra, pues, va renegar bastant, la gran majoria van renegar del que havia sigut el seu passat de defensa incondicional de la república, no? Sobretot fins a l'últim moment. Llavors jo crec que el que es tracta és, entre determinats sectors d'esquerra potencialment sensibles a tot el que va ser la gran gesta de resistència del nostre poble, no? De la classe obrera i dels pobles de l'Estat, davant l'aixecament militar i la invasió de les potències feixistes, doncs desvirtuar tot això, no? Des de l'àmbit d'esquerra, no? De treure l'importància, de ridiculitzar, inclús de manipular també, perquè s'ha manipulat molt tot el tema de lo que va ser, pues, la guerra civil, no? I jo crec que tot el tema aquest de les col·lectivitzacions, les columnes, que si ho estudien a nivell global de lo que va ser la guerra de l'Estat, van tenir un caràcter molt, molt particular i molt, sobretot van tenir importància a Catalunya i Aragó, però a altres llocs amb aquesta intensitat, no, em refereixo, no van tenir aquesta mateixa importància. Doncs això, fer-ho com una de les qüestions més importants de la guerra civil i dir que tot l'altre, tot l'esforç que van fer les altres forces del Front Popular era per socavar tot això, pues és, jo crec que es fa simplement per desviar totes aquestes possibles simpaties, no? cap als sectors que defensaven la república i el Front Popular, no? I que actualment encara els segueixen defensant.
Bé, si et sembla, comencem ja amb la següent pregunta, que tindria a veure amb, després de parlar dels mites aquests del front Aragó i les col·lectivitzacions anarquistes, era una mica si ens podies parlar sobre la dissolució aquesta del comitè de milícies antifeixistes, que només va durar 2 mesos, un breu apunt abans del tema del 37, que realment és el que, després de tots aquests fets del 36, des del 18 de juliol fins a la constitució del comitè i l'entrada a Madrid i a la Generalitat de consellers anarquistes, trotskistes i tal. Bé, i tot això que estem parlant és l'altre gran tema, no? Però abans no voldria deixar de fer esment a el que tu mateix has dit, no? I ho has assenyalat, i que nosaltres ho hem dit també alguna vegada amb sorpresa, i que enllaça amb el que tu mateix acabes de dir, que és l'incidència secundària en tot el conjunt, en la visió de conjunt que poden tenir unes milícies que duren en un lloc molt concret com és Catalunya i Aragó, i que duren un temps també molt concret, com el comitè de milícies antifeixistes i la participació dels anarquistes a Madrid com a ministres, realment després tot això, la transcendència que hagi pogut tenir, i si d'alguna manera, a partir de fer aquesta anàlisi tan institucional, podem començar a veure com quines eren les tensions internes que es donaven ja a nivell estratègic des de la Generalitat, però també ideològicament des de les seves pròpies organitzacions, i parlo del SUC, parlo de la CNT, FAI, etc, etc, en quant a l'entorn d'aquella guerra i revolució, que moltes vegades és el que es posa com a detonant dels fets de maig del 37.
Bueno, sí, també teníem pendent de parlar una mica del tema de les armes i tot això.
És veritat, t'havia preguntat per allò de les armes, és veritat.
Sí, a veure, sobre el tema del Comitè Central de Milícies Antifeixistes, molt breument, es va formar justament després de quan es va esclafar l'aixecament feixista a Barcelona, no? I el propi president Companys va ser visitat pel... Bueno, va haver una entrevista entre ells i els principals dirigents anarquistes, i el president Companys va dir textualment pues, que ells eren els amos de la situació i que bueno, la Generalitat tindria un paper secundari, tal i qual, perquè ells havien tingut... bueno, els reconeixia d'alguna manera com els vencedors dels fets de juliol, quan ja vam veure l'altre dia que no va ser tan així, ni molt menys, sinó que... Però bueno, aquí també estava darrere la voluntat d'Esquerra sempre de tractar de tendir ponts amb la CNT, de fer una aliança estreta amb la CNT, i també una mica de irresponsabilitat del president Companys, pues que possiblement per trasbalsat per tots aquests fets, pues igual no va estar tan a l'altura de les circumstàncies, no? I li va otorgar pràcticament reconeixement institucional a aquella preponderància anarquista, no? El Comitè Central es va formar amb delegats dels diversos partits que formaven el Front Popular, i també estava dominat per la CNT i la FAI, no? I bàsicament tractava d'organitzar totes les qüestions econòmiques, socials i militars de Catalunya, no? Es van crear les patrulles de control que havien de substituir la policia, que van tenir on hi havia representants de tots els partits, excepte fins al març del 37, que el PSUC, en protesta per com s'estaven bueno, com s'estava aplicant la justícia expeditiva de les patrulles, pues va retirar els seus representants, no? Hi havia representants d'Esquerra Republicana, del POUM, etc., no? Es va tractar també de inicialment des de la Comitè Central es va organitzar tot el tema de l'enviament de les milícies cap al front, del reclutament de les milícies, i també una mica es va tractar d'impulsar les col·lectivitzacions, sobretot a la indústria, no? Que era a la zona urbana de Barcelona i a les comarques més industrialitzades. Posteriorment, els anarquistes no van tenir gaire interès en mantenir el Comitè Central de Milícies Antifeixistes i van decidir que era millor entrar al govern de la Generalitat, no? On tindrien la majoria de consellers. Jo crec que en part va ser perquè necessitaven tenir una cobertura institucional per desenvolupar sota aquesta cobertura el que ells estaven denominant la revolució, i en part perquè no es fiaven de que la Generalitat anés reconquerint el pes institucional que tenia abans de la guerra, no? Al marge de lo que era la CNT, perquè el PSUC va apostar decididament des del primer moment en dotar la Generalitat de fer de la Generalitat el centre d'on es recuperés el poder de l'Estat a Catalunya, no? El poder de la Generalitat a Catalunya, enfront tota la infinitat de poders i comitès de tot tipus que van sorgir a aquells mesos, no? Llavors, jo penso que una mica aquesta va ser l'actitud que va guiar el fet de que els anarquistes decideixin dissoldre el Comitè Central de Milícies Antifeixistes. Probablement el veurien com a... Aquesta és la meva interpretació personal, perquè no he estudiat a fons aquest tema en concret. Vull dir que potser si quan em pugui documentar amb altres fonts, pues, tindré una altra opinió, no? Però pel que conec, va ser més la voluntat d'utilitzar la Generalitat com a palanca per desenvolupar la seva política, que van arraconar aquest comitè que havia sigut elogiat per la premsa anarquista com el model de nou poder revolucionari, no? No sé si una mica queda clar el tema.
Sí, alguna altra interpretació, ho dic per exemple el senyor Miquel Caminal, que va fer la trilogia aquella sobre el Joan Comorera, apuntava també el fet de que la CNT doncs en realitat volia utilitzar Catalunya com una mena de plataforma per la seva expansió a la resta de l'estat espanyol, on no tenia aquella hegemonia que podríem parlar aquí a Catalunya, i que per tant tot això del comitè de milícies antifeixistes no era transplantable, és a dir, no era la imatge que volien oferir a la resta de l'estat espanyol, sinó que volien començar, diguem així, a mostrar-se com una força de poder, no? I d'ordre revolucionari, per dir-ho d'alguna forma, i d'aquí aquesta estratègia de dissoldre i entrar a la Generalitat i a la República. Però bé, com tu dius, són interpretacions...
Sí, no, em sembla també una explicació que no contradiu l'altra, que jo de fet no coneixia. Més o menys ve a dir el mateix, no? Que la CNT i la FAI en definitiva necessitaven un paraigües institucional per desenvolupar-se, no? I també perquè quan una cosa eren les proclames teòriques sobre com havia de ser la revolució, no? Que com diu el Julián Casanovas, un expert en l'estudi de l'anarcosindicalisme a Espanya, per l'anarquisme la revolució consistia en propagar per tot arreu una retòrica agressiva que parlava de societat sense classe, sense partit i sense estat, no? Però a la pràctica, a l'hora de la veritat, quan es va haver d'enfrontar amb les qüestions concretes, què va passar? No hi havia condicions, pues, ni pel tema de les columnes. Molts anarquistes van canviar d'opinió sobre el tema de la militarització, molts anarquistes van canviar d'opinió sobre el tema de l'Estat, la necessitat de participar a l'Estat, la necessitat de fer política, que això era un dogma de l'anarquisme, l'antipoliticisme, i això ve donat, pues, que el problema de teories que estan basades en molt utopisme però que no tenen en compte l'evolució real de la societat, no? Quan tu poses els peus a terra i t'has d'enfrontar amb aquesta realitat, doncs totes aquestes teories moltes vegades queden en suspens, no? I d'aquí també van venir moltes crítiques molt dures per part d'altres sectors anarquistes més purs, més puristes, cap al García Oliver i altres dirigents que els acusaven de traïció, no? Pel fet de participar en el govern de la República, pel fet de participar en el govern de la Generalitat i dissoldre el Comitè Central, no? També van haver crítiques del POUM per això, a la mateixa CNT.
Ah, sí?
I això també és això també és pel que tu comentes, no? De que potser hi havia una evolució de certs sectors de l'anarquisme que entenien que sense aquest tipus de participació i sense deixar de banda a les utopies del passat, l'anarquisme estava condemnat a quedar a un carreró sense sortida, no? I si es volia desenvolupar, doncs havien de fer aquesta mena de concessions.
No, m'ha sobtat això que diguis de que el PUM també ho criticava, perquè si recordem el que va fer el propi Andreu Nin com a conseller de Justícia acompanyant el Tarradellas i aquesta gent a dissoldre juntes revolucionàries, una cosa així es deien, no, juntes populars, no sé com es deien, que havia substituït els ajuntaments, sí, de la República.
A Lleida i altres llocs.
Sí. Bé, una mica com a reflexió nostra també, no? A respecte d'aquest tema, enllaçant amb el que tu mateix havies dit de dins del panorama general, després, a posteriori, la idealització i magnificació que s'ha volgut fer de la incidència que va tenir a un organisme com aquest, com per exemple el del Comitè de Milícies Antifeixistes, que el van dissoldre en 2 mesos, no va durar més de dos mesos. I després, doncs això, la fama de revolucionarisme, d'utopisme i tal, és amb el qual ha passat després a la història, no? O volen fer-lo passar la història l'organització de la CNT, i que el PUM suposo que acabava criticant a tort i a dret, però que hi ha les mateixes inconseqüències, no? O sigui, des d'un suposat purisme revolucionari, el PUM també va compartir certes inconseqüències i contradiccions, no? Amb sectors de CNT FAI.
Sí, Andreu Nin, des del seu puesto de conseller de Justícia, doncs es va dedicar a canalitzar tot el que havia sigut tota la justícia revolucionària, entre cometes, no? Que moltes vegades eren assassinats purs i durs i ja està, sense cap tipus de judici ni de... es va dedicar a canalitzar tot això cap als tribunals de la Generalitat, cap als tribunals populars, i va ajudar a recrear el poder institucional de la Generalitat, no? Clar que quan van ser expulsats de la Generalitat, perquè van ser acusats pel PSUC i altres sectors de fer un doble joc, no? Mentre, igual que altres sectors de la CNT, no? Mentre aprovaven determinats acords al govern de la Generalitat, per darrere estaven fent tot el contrari, no? I això va ser el motiu que al final se l'expulsés del govern de la Generalitat a l'Andreu Nin, l'octubre, novembre del 36, si no m'equivoco. Uh-huh. Uh-huh. Llavors va ser aquí quan va començar el POM a tenir un discurs duríssim contra la Generalitat, com a poder burgès, contra la traïció de la Generalitat, del PSUC, etc. Però mentrestant, l'Andreu Nin i el POM van col·laborant en anar recreant aquesta reinstitucionalització de l'espai català, no? Uh-huh. A mans de la Generalitat.
Sí, quasi ens faria preguntar-nos quin paper hagués tingut el PUM si hagués continuat dins de les institucions, i si li haguessin otorgat una altra conselleria, no sé, vull dir, a lo millor no tindríem aquest perfil que ens ha volgut donar del PUM com a cosa purament revolucionària. Qui ho sap, perquè és el que tu dius, realment el viratge de la dialèctica revolucionària i de les postures radicals del PUM només es dona a partir de la seva expulsió de la Generalitat. Tot i que sí que és cert que mantenien les tesis,
una actitud,
no?
Molt crítica cap al front.
Mantenien una actitud molt crítica, però no demanar ja després directament, com ho feien, el derrocament de la República, no?
Sí, exacte. Jo també volia comentar, alguns autors situen que pel fet de que Maurín va quedar detingut a la zona franquista, a Galícia, el punt va... ràpidament es va orientar cap a l'ultraesquerra i que el Maurín no volia aquesta evolució del POM, no? Uh-huh. Això podia ser congruent amb el passat polític del Maurín. El Maurín provenia del bloc obrer i camperol, havia sigut un dels fundadors del Partit Comunista d'Espanya. Després, pel que conec, va ser expulsat, em sembla, acusat de pertànyer a l'oposició de dretes, d'estar lligat amb les idees que defensava el Bukharin, etcètera, no? Uh-huh. L'any 28, si no me'n recordo. I des de la mateixa Izquierda Comunista Espanyola que dirigia l'Andreu Nin, va ser acusat reiteradament de ser un dretà, un estalinista i totes aquestes coses, no? I la hipòtesi que planteja algun historiador, que ara malauradament no me'n recordo, és que potser si el Maurín hagués quedat dirigint el POM, com era d'esperar, i no hagués sigut l'Andreu Nin, el POM hagués tingut una altra evolució diferent, no? Però bueno, això també és especular. I de fet, tant el Maurín com el Nin van tenir una actitud molt dura amb el Front Popular després del triomf electoral, no? Uh-huh. Uh-huh.
Sí, ho deia abans quan començàvem a tocar tot aquest tema, diguem així, institucional, guió revolucionari, guió ideològic, no? Perquè realment no es pot intentar fer una reconstrucció dels fets purament político-institucional, sinó que s'ha de lligar també amb altres qüestions més de fons i quines van ser les actuacions també al carrer. També és important, no? Important veure com això després es plasmava en la lluita de classes quotidiana, no? Però, bueno, no deixem de banda, doncs, això, que estàvem fent una reconstrucció per dalt, que després tindrà unes conseqüències ja al carrer. I és el fet d'aquesta dissolució del Comitè de Milícies Antifeixistes i de com els plantejaments diferents es porten a nivell de la Generalitat. I aquí comença una cosa que tu has apuntat i que nosaltres creiem, com a interpretació pròpia, que explica l'acumulació de tensions, no? De contradiccions, de lluita, que al final... afavoreix o denota és el detonant dels fets de maig del 37. I és aquest doble joc, no?, que tu deies, entre una gent que estava a la Generalitat i aprovava que les armes fossin entregades, i després en les seves publicacions partidàries, tipus CNT, FAI, a Solidaritat Obrera o el PUM a la Batalla, doncs deien que les armes no havien de ser entregades i els decrets de la Generalitat no s'havien de complir. Una Generalitat que amb el Comorera com a conseller de vestiments o de recursos així, intentava, diguem així, organitzar la distribució de queviures i de tot plegat, i després s'intentava boicotejar la seva feina. Un SUC que presenta un pla de la victòria per fer aquesta reconversió industrial cap a fins bèl·lics, i després la CNT-FAI, emparant-se en el decret de col·lectivitzacions, ho desarmava, no?, també, i anava en contra. Una mica, precisament, és la plasmació aquesta institucional entre les dues grans visions, revolució o guerra, que al final és el detonant d'aquests fets de maig i aquesta acumulació de tensions. No sé com ho voldries tu, d'alguna forma, veure tot plegat i encarar-ho cap a aquests fets de maig.
Tot això va lligat... m'agradaria també parlar d'altres temes. Ha quedat el tema de les armes, el tema de...
Dos vegades ja, perdó, és veritat.
El tema de les col·lectivitzacions al camp... són coses que també tenen a veure, no? Les diferents concepcions, el PSUC sobretot volia dedicar tots els esforços cap a que són temes que mereixen cadascú una gran profunditat, no? Perquè el que hi havia en joc era bastant, bastant important. El PSUC volia dedicar tots els esforços sobretot a la producció de cara a la guerra, i sobretot a defensar la necessitat d'un comandament únic, d'un exèrcit disciplinat que pogués fer front als exèrcits disciplinats que tenia Franco. No volia, com s'ha dit moltes vegades, acabar amb les formes revolucionàries, més que revolució, perquè jo crec que revolucionava, no va bé, sí que van haver formes i algunes expressions revolucionàries o... sinó que les volia canalitzar i subordinar-les a aquest esforç de guerra. I això el PSUC entenia que era incompatible amb l'existència d'una multiplicitat de poders que no responien a ningú, només a ells mateixos, no? A tot el cantonalisme extrem que havia hagut, a tota la desorganització a la rereguarda i a la incapacitat que van tenir les empreses col·lectivitzades, la gran majoria, en funcionar de forma regular, no? Mentre que la Generalitat, encara que no estiguessin funcionant, la Generalitat anava pagant el sou regularment, no? I això, clar, provocava una inflació terrible a l'economia i provocava un dèficit financer molt, molt important a la Generalitat, que no trobava com financiar-se. Llavors, moltes d'aquestes empreses col·lectivitzades de vegades van funcionar fins que tenien estocs de matèries primes o tenien algun proveïdor, però quan això es va acabar van viure de lo que hi havia i van haver de tancar, o moltes vegades van haver de tancar perquè no hi havia tècnics qualificats per fer-les funcionar, no? Inclús altres vegades es va mantenir en el seu lloc el propi patró i els tècnics, encara que no fossin políticament de fiar, perquè era l'única manera de garantir el funcionament d'aquestes empreses, no? Llavors, el fet que no hi hagués un pla únic que subordinés tot a la victòria i que per aquests sectors anarcosindicalistes i poumistes es veiés aquest esforç com una tentativa del PSUC de destruir el que ells anomenaven la revolució, va anar provocant, juntament amb la política que prèviament aquests mesos que havia anat fent la CNT, no?, amb les patrulles de control, amb la justícia expeditiva i indiscriminada, amb l'assassinat en massa de creients i de capellans, etcètera, no? Independentment de que siguessin feixistes o no. Tot això havia provocat un caos molt important a la rereguarda, on a més es concentrava una gran quantitat d'armes, no? Amb aquestes armes, doncs, la CNT i la FAI i el POUM volien deien que era la garantia per salvar la revolució a Catalunya, no? I si bé alguns dels seus dirigents més lúcids de la CNT, per exemple, i de la FAI, entenien la necessitat de la militarització, jo ho he comentat abans, pel que fa a les contradiccions que van haver entre els llibertaris de València o en el Comitè Nacional de la CNT a nivell estatal, no? On els principals dirigents van ser partidaris de la militarització i de comandament únic i tot això. Sobretot a la zona de Catalunya i Aragó, tot això no es va compartir la majoria de vegades, no? I els dirigents que aprovaven a la Generalitat determinades coses i arribaven a determinats acords eren desautoritzats per les mateixes bases de la CNT o del POU, no? Que actuaven de forma completament autònoma, independent, etcètera, no? I que volien mantenir aquests poders cantonals que havien conquerit i que, segons ells, eren la garantia de mantenir la revolució, no? I jo crec que tot això és degut també pel fet de que la guerra es va veure com una cosa molt llunyana, que quedava molt lluny i que en certa manera no anava en Catalunya, no? Sinó que era més aviat d'Espanya i tal, no? Fins que no es va tallar el front a la zona d'Aragó i Catalunya va quedar directament amenaçada, no? Llavors sí que va haver una reacció d'aquests grups que inclús van demanar formar part del pacte del Front Popular, etcètera, no? Al 38, a l'any 38, quan ja Catalunya estava directament sota amenaça d'invasió. Però fins llavors hi havia un cert espai per fer una mica tota aquesta mena d'experiments, no? I llavors, clar, aquestes dues línies van anar cada vegada entrant en una contradicció més gran. I van anar preparant amb una sèrie de conflictes que es van haver i d'assassinats, van anar preparant el terreny pels fets de maig posteriors, no?
Sí, sobre el tema dels fets de maig, no sé com volies llavors encarar-ho, si el tema de les col·lectivitzacions i de les armes ja havia quedat allò solventat, parlat, si hi havia alguna cosa més.
No, a mi m'agradaria tocar una mica més en profunditat els dos temes, no? Perquè també amb el tema de les armes s'ha fet una mica de llegenda negra, no?
Sí, és cert, és cert. Ja et dic, nosaltres, tant parlant amb el company de la CNT, no tant amb el del PUM, perquè aquí el PUM, com en d'altres coses, i ho sento perquè no és que el vulguem menys tenir, però és una realitat, no hi va tenir un paper preponderant. Arriba un moment en què l'únic que entra dins de la història de la Guerra Civil en el camp obrer és per tot el tema de l'Andreu Nin i la suposada repressió que pateix, i diem suposada perquè a veure si també en podem arribar a parlar, no?
Sí.
Però sobretot el tema de les armes, tot el tema dels fets de maig i tot plegat, home, el PUMI té una participació, però realment no és l'actor principal, no és la palanca que mou els esdeveniments, com si diguéssim.
No. Jo, mira, sobretot el tema de les armes, cal dir que la República no tenia una indústria moderna i desenvolupada.
Sí. Només una cosa, Albert, és perquè m'han anat una mica per les branques, ho reconec. Dir que amb aquests companys de la CNT i amb alguns oients que han trucat alguna vegada, negaven el fet de que propis dirigents anarquistes reconeguessin que les armes, moltes armes d'aquestes, les tenien guardades i no les enviaven al front, i que moltes d'aquestes armes van aparèixer després als fets de maig del 37. Només era aquest apunt, eh?
Home, i tant que van aparèixer, i perquè quan al front hi havia una escassedat molt, molt gran d'armes, inclús a les columnes anarquistes, no? I també a les del PSUC i les del POM, i eren armes en general molt antiquades. Els anarquistes es van apoderar en assaltar els quartels militars de Barcelona d'uns 30.000 fusells i d'alguns tancs també, que després van ser empleats durant els fets de maig. I aquestes armes, ja ho hem comentat abans, no van anar al front perquè es van mantenir a la rereguarda per el que es denomina garantir la supervivència de la revolució, no?, que deien els anarquistes i el POU. Però bé, el fet és que a nivell general la República no tenia una indústria militar desenvolupada de nivell europeu, no? Hi havia unes poques fàbriques d'armes, algunes al nord, que va caure als pocs mesos de començar la guerra, i hi havia una fàbrica d'armes important a Toledo, que va caure també molt, molt aviat, quan Franco va desviar per alliberar l'Alcázar de Toledo del setge. Aquesta fàbrica d'armes, que era molt important, també va caure en mans dels franquistes, no? Llavors, només hi havia una mica el que havia en els arsenals, que la majoria va caure en mans dels feixistes, no? Llavors, clar, tots els països, excepte Mèxic, es van negar a vendre armes i combustible a la República, no? La República al principi va tractar d'adquirir algunes armes de contraband, però eren molt cares i en general antiquades. Va adquirir alguns avions i alguns fusells, em sembla, però no eren, la veritat és que eren de qualitat bastant, bastant dolenta, i els hi va sortir per un ull de la cara, perquè eren de contraband. Perquè recordem que el comitè de no intervenció, on estaven present totes les potències anomenades democràtiques i la Unió Soviètica, inicialment van decretar un embargament d'armes als dos bàndols, no? Aquest embargament només va ser respectat cap al bàndol republicà, mentre que impunement des del principi Alemanya, Itàlia i Portugal van subministrar armes i ajut de tot tipus al govern franquista, no? Això va provocar que després la Unió Soviètica abandonés el comitè de no intervenció i que declarés obertament que vendria armes a la República, no? Les armes soviètiques van arribar al principi per Bilbao i per Alacant, i posteriorment, si no m'equivoco, per Cartagena. Les que van arribar per Bilbao no van arribar gaires per Bilbao. Van ser destinades a contenir l'avanç feixista en el nord, a la conquesta del País Basc i d'Astúries. I les que van arribar per Alacant van anar directament cap a la defensa de Madrid, perquè van arribar just quan estaven a punt d'atacar Madrid a les columnes feixistes. I van ser per les noves unitats que s'estaven formant de l'Exèrcit Popular i per les Brigades Internacionals. Però cal dir també que aquestes armes, si bé van pal·liar en gran mesura el dèficit important que tenia la República, no van ser, quantitativament, no van poder mai arribar a satisfer totes les necessitats que tenia la República, no? Al contrari que les que va rebre Franco per part de Mussolini i de Hitler, que va ser un flux constant d'armes, un tràfic constant i impune, a més, i a més una quantitat molt, molt més gran que la que podia enviar la Unió Soviètica, no? Que estava a una distància molt més gran i va sofrir tot l'enfonsament de barcos que portava armes, etcètera, no? Les armes aquestes van anar directament, sobretot, cap als fronts més amenaçats, no? I el front d'Aragó no era un dels fronts més amenaçats, ni molt menys, com hem vist. I altres llocs de la zona centre-sud es va arribar a muntar una mínima indústria de guerra a nivell més modern, on es van poder ensamblar les peces d'avió que enviava la Unió Soviètica i els motors, no? I altres armes que van arribar a enviar. En canvi, a Catalunya, si no m'equivoco, hi havia algunes tallers que es dedicaven a fabricar cartutxos, bales i alguns explosius, però no es va arribar a poder a fer una indústria de guerra a l'alçada de les circumstàncies, no? Aquesta és la causa real de per què el front d'Aragó estava amb una escassetat d'armes, no? Primer va ser la pròpia actitud dels anarquistes, que van preferir guardar les armes, i segon, pues, que les armes que arribaven a la República anaven cap als llocs de batalla que eren més crítics, no? Més amenaçats directament, no a un front que era completament estàtic i secundari des del punt de vista militar, no? I després, si vols, podem parlar també una mica extensament del tema de les col·lectivitzacions en general i les col·lectivitzacions anarquistes.
Mm-hmm. Sí, aquest és un altre... Aquest és un altre tema, a part de les armes que, déu-n'hi-do, ha explicat ara d'aquesta manera. Bé, nosaltres ja ho compartíem, vull dir, ja et dic, les altres xerrades amb les altres visions, doncs, precisament era per diguem així, no mantenir una única postura, no mantenir un únic discurs, sinó donar l'oportunitat que els altres també diguessin, però coincidim plenament en el que tu estàs valorant i en el que estàs dient, no? I, sí. Bueno, després, les negacions aquestes a posteriori suposo que són perquè són molts anys pensant d'una forma i canviar és sí, difícil, no? Costa, a la gent li costa molt, perquè és com... quasi entrem en la part aquesta irracional, no? De que la gent s'hi converteix a la seva senya d'identitat o una cosa així. No sabríem com dir-ho ben bé, vaja.
Només una anècdota que a mi em sembla també característica d'aquella època, no? El PSUC anava tan escàs d'armes com el Quimés, i això ho il·lustra el fet de que els primers mesos de 1937, quan els enfrontaments amb la CNT i el POUM ja anaven pujant de to, això era una cosa normal i corrent que ho feien tots els partits i sindicats, no? Doncs el PSUC també va tractar d'adquirir armes curtes de contraband a França, no? I això denota també pues, que el PSUC no era tampoc un partit que sigués privilegiat per l'Unió Soviètica perquè era del mateix bàndol ideològic o coses d'aquest tipus, no? Sinó que realment les armes es van destinar cap a on més es necessitaven, no? I no cap a altres llocs on ja s'havia demostrat que no hi havia una capacitat militar suficient, no? Uh-huh. Quan hi ha una escassetat tan gran, tu has de prioritzar obligatòriament.
Uh-huh. Bé, doncs això, sobre el tema de...
Sí, sobre el tema de les col·lectivitzacions.
Sí. Dir també que quan vam parlar amb els companys de la CNT... I fem tanta referència perquè precisament és bo, confrontem les diferents opinions. En el tema de les col·lectivitzacions, doncs entren, diguem així, les dues grans argumentacions. La primera era que sobre les col·lectivitzacions només poden parlar els que en van ser testimonis. Això és una quasi com una obligatorietat metodològica a l'hora d'abordar el tema per part de la, diguem així, de la visió posterior dels fets històrics que vol donar la part llibertària, no? I l'altre és el fet que va ser un rotund èxit econòmic i que tot això de que moltes col·lectivitzacions es feien amb milicians amb armes, amb milicians armats, i que era una vegada els milicians entraven dins de les col·lectivitzacions i tot plegat, que no és cert, i que moltes de les col·lectivitzacions es van fer abans fins i tot que entressin milicians, perquè com l'arribada de les columnes a la regió, no? Posem que entraven en tal regió de que sigui, feia que els antics terratinents que se n'anessin, i que una vegada, doncs, això, que els camperols veien que se n'havien anat, doncs començaven a repartir-se les seves coses perquè era la millor forma d'organitzar-se. Bueno, això perquè vegis el que va mantenir el company de la CNT. No sé com ho voldries encarar tu, contestar directament o argumentar des d'un altre punt.
Jo el que crec és que la història es fa en base prioritàriament de la documentació de tot tipus que es pugui completar, evidentment, doncs, amb certs, amb les memòries o records que pugui tenir cadascú, no? Però, clar, això s'ha de prendre molt amb pinces, tot el tema dels records i les memòries, perquè moltes vegades un està moltes vegades determinat per les seves creences polítiques, religioses, socials, etc., no? Uh-huh. Encara que sigui de forma inconscient. I també perquè la llunyania d'aquells temps pues, et fa veure potser les coses d'una manera que no era... I llavors jo crec que això, si no va completat amb una documentació molt extensa, amb un estudi documental, pues té un valor bastant escàs, no? Uh-huh. Té un valor pues, més aviat propagandístic, però no científic, vaja, és la meva opinió. Llavors, uh-huh. amb el tema de les col·lectivitzacions, jo he trobat dos llibres que s'han molestat en estudiar bastant el detall tot el tema, no? I a més, segurament, però bueno, són bastant, bastant recents de, i un d'ells es diu Reforma, Revolución y Contrarrevolución Agrarias, Conflicto Social y Lucha Política en el Campo, 1931-1939, de Javier Tebar Hurtado, de editorial Flor del Viento, no? Que és una col·lecció que edita llibres de la Guerra Civil. I un altre és d'un especialista en la matèria, sobretot de l'anarquisme a Aragó, que es diu Julián Casanova, que ha publicat diversos llibres, també molt extensament documentats i argumentats. Jo el que tinc a les meves mans es diu De la calle al frente, el anarcosindicalismo en España de entre 1931-1939. No? I en base a això, pues, jo he elaborat les meves argumentacions sobre aquest punt en concret. No? Uh-huh. Llavors, a tota Espanya es calcula que van haver unes 1.500 col·lectivitzacions agrícoles, no només de la CNT, sinó també de l'UGT. No? Aragó, l'estructura social en el camp estava constituïda majoritàriament per un camp parulat on dominava la petita propietat i per l'explotació familiar. Era una situació una mica similar a Catalunya, en aquest sentit. I segons aquest autor, el Julián Casanova, els objectius de les col·lectivitzacions, que el que pretenia la CNT amb les col·lectivitzacions, era eliminar el sistema d'arrendament i de treballar el salariat al camp. Les col·lectivitzacions a l'Aragó no es van fer espontàniament, es van fer per... a l'Aragó no hi havia una tradició col·lectivista com al sud de la península, com al sud de l'estat, a Andalusia, on hi havien hagut molts moviments col·lectivistes, on la CNT tenia una influència bastant important, no? On hi havia hagut una lluita molt dura entre camperols i terratinents pel cultiu col·lectiu de la terra, etc. A l'Aragó tot això no havia passat, o si havia passat era més aviat de forma puntual, no? Llavors, a l'Aragó les col·lectivitzacions es van fer després de que arribessin amb les columnes els dirigents sindicals radicals que procedien de la ciutat, de Barcelona concretament, fonamentalment, i que poc o res coneixien del món rural, no? O sigui, va ser com una mena d'exportació de la revolució procedent de Barcelona. No va ser una cosa espontània. Això no vol dir que en alguns casos, en alguns pobles, no hi hagués un recolzament de sectors de la pagesia que van veure com a l'eliminació dels antics propietaris o dels antics enemics de classe o els hi permetia pues, tenir un ascens social que abans no havien pogut tenir, no? I milloraven la seva posició, no? Sobre el que van ser les col·lectivitzacions en si, per no extendre'm gaire, m'agradaria citar un passatge de l'obra de Julián Casanova que sintetitza una mica el que van ser, no? Las colectivizaciones aragonesas no fueron, por lo tanto, la expresión radical de una rebelión campesina frente a unas condiciones intolerables. Quienes propagaban las ideas colectivistas, coordinaban sus actividades y proponían sus reglamentos, eran en su mayoría dirigentes sindicalistas de la ciudad que defendieron posiciones apologéticas del natural igualitarismo, entre cometas, del campo. Todo lo que ofrecieron fue un producto urbano, concebido para jornaleros y trabajadores sin tierra, pero poco apropiado para esos miles de pequeños propietarios. Tampoco parece que las cosas fueran diferentes en otras regiones, donde se daban también condiciones similares, fragmentación de la sociedad rural, altos índices de analfabetismo, escasa capacitación técnica, que dificultaba la organización y expresión política de los campesinos. Entonces, ve una mica era yo, ¿no? També dir que, com diu Julián Casanovas, en Aragón, al margen de las duras condiciones impuestas por la guerra, la experiencia colectivista se vio enormemente limitada por las peculiaridades de la estructura social y económica de su sector agrario. Una economía basada en el modo de producción familiar, con un porcentaje altísimo de la población residiendo en pequeños municipios y un notable predominio de pequeños contribuyentes. Totes aquestes qüestions jo crec que es mereixen tenir en compte quan s'estudia de forma desprejudiciada i intentant fer-ho mínimament científica, no? Tot el que van ser les col·lectivitzacions, no? normalment aquestes col·lectivitzacions es van fer amb una mentalitat d'autogestió i d'independència econòmica, no, de cada unitat col·lectivitzada o cada poble, em refereixo sobretot a l'Aragó, no? I no va haver un plantejament unificat, no? Segons el mateix Julián Casanovas, algunes d'aquestes col·lectivitats els primers dies van arribar a ser eficients i es van mantenir, però després en les condicions de guerra i la manca de planificació es van anar deteriorant ràpidament perquè els col·lectivitzadors van tenir una mentalitat localista i no van saber anar més enllà, no? En algunes d'aquestes col·lectivitats es va substituir la moneda per vals o es va implantar el troc com a forma d'intercanvi, etc. No? Però clar, això amb una economia agrària basada en l'agricultura del secà, pues, no és que això pugui crear excedents que puguin ser susceptibles de desenvolupar tota l'economia i tota la societat en la que es basa, ni tampoc de promoure l'intercanvi amb altres col·lectivitats o amb altres... I, de fet, pues, la idea última, jo crec que la idea última de les col·lectivitzacions venia, aquestes independents, venia a ser una mica una idea de la petita burgesia, no? del petit negoci que subsisteix de forma independent, front als demés, etcètera, de forma lliure, no? La mitificació d'aquesta llibertat, no? Que quan entra en una competència, pues, aquesta llibertat queda molt, molt, molt matitzada, no? Perquè, clar, no és el mateix que tu puguis desenvolupar-te de forma individual com una espècie de... sense tenir en compte totes les altres circumstàncies que et rodegen i més sense la guerra, no?, que s'estava desenvolupant també, o quan tu desenvolupes això amb un pla general, amb una estratègia, on intervenen tots els altres factors, la relació entre la ciutat i el camp, la necessitat d'intercanvis, de rebre de la ciutat moltes coses, la necessitat de tenir llavors, de tenir tècnics competents per tot el tema de l'agronomia, de la ramaderia, etc. No? Totes aquestes qüestions no existien en la política col·lectivitzadora de la CNT. Llavors, també m'agradaria esmentar ràpidament el tema de les col·lectivitzacions a Catalunya, no? al camp, concretament.
Uh-huh. Sí, company, perquè ens queden 10 minuts.
Vale, ho sento.
No, sisplau, que només t'ho dic per marcar el temps que ens queda, com tu has
vale,
dit.
Molt ràpidament. Sí, sí. A Catalunya, al camp, hi havia una consciència política molt més desenvolupada, no? La Unió de Rabassaires, que agrupava els petits camperols i els arrendataris dels terratinents, era la força sindical més important, seguida de la CNT, que també tenia certa influència en el camp. La UGT era molt minoritària, no? El 22 d'octubre de 1936 es va intentar signar un pacte, bueno, es va signar un pacte entre la CNT, la FAI, el PSUC i l'UGT, que declarava que la terra era de la propietat municipal, es garantien els drets d'explotació individual i es donava als sindicats agraris un paper central en el control de l'explotació. Malauradament, aquest acord no es va posar en pràctica per l'oposició de la Unió de Rabassaires, no? I a Catalunya van haver molts enfrontaments entre els interessos dels arrendataris i petits propietaris i els interessos que defensava la CNT, sobretot dels col·lectivistes, no? dels que moltes vegades entraven en contradicció perquè la CNT no respectava, quan col·lectivitzava una terra, un terratinent, no respectava els drets que havien tingut aquests arrendataris abans de la col·lectivització, no? I van haver enfrontaments molt sagnants, sobretot el més conegut, bueno, van haver enfrontaments a Vimbodí, on l'UGT va dir que havien assassinat a membres del seu sindicat. Després, el 37, van haver enfrontaments a la Garriga i posteriorment a la Fatarella, on van morir 30 camperols contraris a la CNT, no? Durant tota la guerra, bueno, fins al maig del 37, això va ser una constant a Catalunya. Després això va anar minvant, no? Després, a Catalunya, un decret de la Generalitat de febrer del 37 va garantir els drets dels arrendataris anteriors al juliol de 1937 i es permetia conrear les seves terres directament, no? A l'estiu del 37, un decret de la Generalitat va legalitzar totes les col·lectivitzacions realitzades fins a aquell moment. O sigui que no es pot dir que els comunistes i la Generalitat tampoc estigués en contra de les col·lectivitzacions, no? Uh-huh. El decret garantitzava l'explotació col·lectiva de la terra, però els seus membres havien de ser afiliats a un sindicat agrari. Posteriorment, bueno, l'únic que va tenir èxit a crear un sistema cooperatiu unificat va ser el sindicat Unió de Rabassaires, que va constituir la Federació de Sindicats Agrícoles de Catalunya, que va arribar a agrupar 300 entitats, no? I cal dir també que moltes de les col·lectivitzacions de la CNT després es van anar transformant en cooperatives impulsades per la mateixa CNT, que no veia clar el tema de la seva rendibilitat, no? A nivell estatal, m'agradaria també, crec que és important esmentar-ho, encara que ja sé que s'acaba el temps, si m'has de tallar ja...
No, bueno, queden 5 minuts, si creus que ho pots ajustar en això, doncs endavant.
Molt sintèticament, el govern republicà va dictar una llei el 4 de gener del 37. Amb aquesta llei ja es dissolvien tant els ajuntaments com els diversos comitès que es van crear de forma espontània, i es substituïen pels consells municipals, on estaven representats tots els partits de l'Esforum Popular i les organitzacions sindicals, amb l'objectiu d'organitzar d'alguna manera i de controlar el procés col·lectivista i la producció agrícola, no? El PC, el Partit Comunista d'Espanya, va tenir la titular del Ministeri d'Agricultura espanyol de la mà de Vicente Uribe, que va impulsar una reforma agrària a través de l'Institut de Reforma Agrària. I entre juliol de 1936 i agost del 1938 es van expropiar 5 milions i mig d'hectàrees, sense comptar avui Catalunya, gràcies a l'impuls del Ministeri, que es van entregar a 316.000 famílies. La meitat d'aquestes hectàrees es van organitzar en col·lectivitzacions. O sigui que tampoc es pot dir que el PC estigués en contra radicalment de les col·lectivitzacions. I posteriorment, el 8 de juny de 1937, quan ja havien passat tots els fets de maig i tot això, el govern de la República va legalitzar les col·lectivitzacions i se li va donar protecció legal a totes les col·lectivitzacions constituïdes des del 19 de juliol de 1936. Això és el que volia comentar ràpidament abans d'acabar sobre el tema de les col·lectivitats i sobretot el paper del govern de la República, de la Generalitat i del PSUC i del PC, no? Perquè s'ha menystingut moltes vegades.
Sí, com si realment tota l'obra revolucionària i transformadora només tingués que recaure en una part, en un sector, no?
Exacte.
Molt bé, Albert, doncs evidentment ens han quedat coses per tocar. T'emplacem a un pròxim programa per acabar-ho, no? Tots els altres grans temes, com poden ser maig del 37 i fins al final de la Guerra Civil. I dir-te un altre cop que moltíssimes gràcies, no només per respondre a les nostres preguntes i a venir-te a fer aquesta xerrada, sinó per haver-ho fet d'aquesta forma tan fonamentada i amb arguments sòlids i ben treballats. Albert, ens tornem a parlar i convidem d'aquí a 15 dies a que l'audiència, doncs això, segueixi escoltant el programa i aquesta col·laboració sobre la Guerra Civil.
Bueno, doncs moltes gràcies a vosaltres per poder-me expressar i salutacions a tothom.
Molt bé. Salut, Albert. And a girl who's lost a man by her side.
Bé, doncs nosaltres ens acomiadem ja fins d'aquí a 15 dies, on continuarem tractant aquest tema, que acabeu de passar un bon pont, i doncs això, salut i a seguir escoltant les ràdios lliures.
Nascut a Montserrat, en una terra llunyana, on mon pare va partir de mala gana. i amagat en un calaix, quan arreglava el meu cor, vaig trobar aquesta cançó que ella em deixava. I un dia has de tornar i els hi hauràs d'explicar com mata l'enyorança, que qui va haver de marxar no ha pogut oblidar l'aireta matinada, que per anys t'hi ha estat cantant cançons del comtat gran per si un dia arribava. Tu arribessis al llit, no fossis un estrany a la terra estimada. Soc nascut de Montserrat, en una terra llunyana, on mon pare va partir de mala gana. I amagat en un calaix, quan arreglava el meu cor, vaig trobar aquesta cançó que us explicava. Juntem per Nadal, ens reunem tots alhora i ens posem a cantar. I quan cantem la migrant mai podem acabar, sempre hi ha algú que plora. Que la iaia fa ganxet davant de la finestra i enraona de llavors. Des de que va arribar plantar una ginesta com la d'allà Sant Fos. Soc nascut a Montserrat, amb una terra llunyana, on mon pare va partir de mala gana. I m'han deixat per les venes la costum d'anar pel món transformant les meves penes en cançons.